amb Marta Pardell.
La Generalitat es posa mans a la feina per lluitar contra les ocupacions delinqüencials davant les queixes reiterades d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha anunciat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Un clam d'alcaldes de l'àrea metropolitana. Per tant, estem fent tot allò que la ciutadania ens demana perquè la realitat, els nostres barris i ciutats, doncs, dista molt de ser pacífica quan hi ha aquest tipus d'ocupacions conflictives que causen aquests greus problemes de convivència.
I és que Catalunya concentra el 45% d'ocupacions delinqüencials de tot l'Estat i d'aquestes, tres quartes parts es produeixen a Barcelona. És dimecres 21 de setembre de 2022 i tenim més titulars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana canvis legislatius també per actuar més ràpid davant aquestes ocupacions. Montse Hidalgo.
Una qüestió que també ha centrat l'obertura de l'any judicial i és que el delicte d'usurpació de béns immobles, l'ocupació, va créixer més d'un 10% l'any 2021 a Catalunya, fins als 1.500 casos.
86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya, la demència més freqüent entre persones grans.
En el Dia Mundial contra la Malaltia, les famílies reclamen el desplegament del Pla de Demències, mentre Salut afirma que ja estan en marxa alguns punts. Des de la xarxa, la directora de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer de Barcelona, Immaculada Fernández, demana que s'uneixin esforços com es va fer amb la Covid-19.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el Covid. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no?
El telèfon per la prevenció del suïcidi ha atès més de 1.700 trucades des que es va engegar el mes de juny.
Fins a 2.300 consultes de salut mental han arribat al 061 els darrers 3 mesos. Salut ha presentat avui la segona fase de la campanya institucional per prevenir el suïcidi i reduir-ne l'estigma social.
En cultura, Tarragona celebra aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la Baixada de l'Àliga.
Després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia, en aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents.
En esports, el Joventut de Badalona i el Barça busquen el primer títol de la temporada. Eduard Cabré.
Serà aquesta nit a Tarragona que jugarà la final de la Lliga Catalana. Els badalonins van desfer-se amb remuntada inclosa del Baxi Manresa, mentre que el Barça va superar el Bàsquet Girona.
I fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant les immediates hores no esperem grans complicacions. Continuarem encara amb alguns intervals de núvols baixos, especialment punts del litoral, peritoral, de pressió central cap a la zona del Prepirineu i una temperatura que queda una miqueta més baixa en general respecte a la que teníem ahir, però encara amb valors molt suaus, alts fins i tot en algunes zones. Ahir es van superar els 30 graus a punts de la Vall de l'Ebre i avui cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, sud de Ponent, també podríem veure valors que s'acostessin als 28-29 graus puntualment. Algun d'ells podria arribar a rondar o superar els 30 graus. I a la tarda, creixement de nou de nuvolades i a força humitat, especialment cap al nord-est. A partir del vespre, a apareixen ruixats cap a la zona del litoral de Tarragona, Camp de Tarragona sobretot, i després desplaçaran cap a la zona de l'Ebre al final del dia i la propera matinada. Aquests del vespre, Camp de Tarragona, i al final del dia i matinada cap al sector de les Terres de l'Ebre podrien ser localment forts i deixar quantitats abundants de precipitació en poca estona. De cara a demà, al matí encara amb algun ruixat cap a aquest sector i amb núvols sobretot al matí a l'oest del territori i a les comarques gironines. I és tot de moment, ho deixem aquí, des de a l'Estat Meteorològic de Catalunya.
El control de Saibal López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat anuncia canvis legislatius per evitar les ocupacions delinqüencials, donar més eines als municipis i també sancionarà els grans tenidors que mantinguin immobles buits. I és que Catalunya concentra el 45% d'ocupacions delinqüencials de tot l'Estat, de les quals tres quartes parts són a Barcelona. La Generalitat ha decidit actuar davant les queixes d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana, pels problemes de seguretat i convivència que generen aquestes ocupacions. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern ha dit que vol solucionar els greus problemes de convivència que provoquen els ocupes delinqüents, els que trafiquen droga, fan soroll, intimiden veïns i fan la convivència impossible. Per això vol modificar el llibre 5è del Codi Civil Català i el títol preliminar de la Llei de l'Habitatge del 2007 per aconseguir dos objectius. Primer, facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris poder-los denunciar i fer-los fora. I segon, facilitar que aquests habitatges passin a famílies vulnerables. El procediment serà el següent. L'Ajuntament avisa el gran tenidor que en el seu immoble s'hi fa delinqüència. Si en un mes el propietari no fa res, no respon, l'Ajuntament pot actuar i denunciar-lo. Haurà d'acreditar, això sí, els problemes que causa. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha dit que els canvis donaran eines als ajuntaments davant aquest problema greu.
El que volem és garantir la seguretat en els municipis. Per tant, totes aquelles ocupacions que causen aquest greu problema. Un clam d'alcaldes de l'àrea metropolitana i de municipis més petits. I també donem resposta a un mandat parlamentari. Per tant, estem fent tot allò que la ciutadania ens demana, perquè la realitat als nostres barris i ciutats doncs dista molt de ser pacífica quan hi ha aquest tipus d'ocupacions conflictives que causen aquests greus problemes de convivència.
El propietari passiu, el que es faci al suec, serà sancionat entre 9.000 i 90.000 euros i es contempla que sigui obligat a cedir l'immoble a famílies necessitades. L'any passat es van denunciar a Catalunya 7.345 ocupacions.
Doncs justament el delicte d'usurpació de béns immobles, és a dir, el d'ocupació, va créixer més d'un 10% l'any 2021 a Catalunya, fins als 1.500 casos, i és un tema que preocupa la cúpula judicial, ja que durant l'obertura de l'any judicial el fiscal superior i el president del Tribunal Superior de Justícia han demanat canvis legislatius que els permetin actuar també a ells amb més celeritat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Si el 2020 es van registrar 1.382 delictes d'ocupació, el 2021 en van ser 1.549. En total, un increment del 12%. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha dit que l'actual marc jurídic és insatisfactori.
Sovint, en aquest delicte, la resposta cautelar dirigida a suprimir la permanència de la situació antijurídica per una diversitat de factors no es produeix amb la celeritat que seria desitjable. Aquesta prolongació de la interinitat possessòria resulta difícilment explicable, més quan a vegades va acompanyada d'altres infraccions, com ara defraudació de fluid elèctric.
De fet, segons ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, l'any passat el 42% de les ocupacions il·legals de tot Espanya es van fer a Catalunya. Unes dades fetes públiques en l'obertura de l'any judicial, durant la qual s'han demanat increments de plantilla i avenços en digitalització per agilitzar els processos judicials.
Notícies en xarxa.
86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya, segons les dades difoses pel Departament de Salut, avui amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. És la demència més freqüent entre persones grans i la més discapacitant. Atendre una persona amb Alzheimer a casa costa uns 31.000 euros. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'edat mitjana dels nous casos de demència durant el 2021 va ser de 82 anys en les dones i 80 en els homes. L'Alzheimer afecta un 5% de la població major de 60 anys i s'eixampla el percentatge a mesura que augmenta l'edat. Les darreres investigacions associen l'Alzheimer a factors genètics, tòxics i ambientals. I un de cada tres casos es pot atribuir a factors de risc modificables, com ara el tabaquisme i l'obesitat.
L'Alzheimer és una malaltia clarament femenina. Dos terços dels pacients són dones i tres quartes parts pràcticament de les persones cuidadores. Però avui a la xarxa hem volgut donar veu a un home, l'Eduard Feliu, que és veí de Barcelona i marit d'una dona diagnosticada fa 4 anys.
Per mi el més dur és veure com aquesta persona es va transformant. La meva senyora havia treballat en una empresa amb una gran responsabilitat i veure una persona amb aquestes capacitats i que mica en mica va perdent. Això potser és el més dur d'assimilar. Si veig que toco unes pastilles, es canvia de lloc perquè no les trobi. Si veig que remena massa amb no sé què que la pot perjudicar, doncs canvio. Has de viure quasi el dia a dia. Però jo d'aquí un any no sé com estarà. Com estaré jo. El que has de procurar és no derrumbar-te. Sempre analitzo el problema i intento veure amb quina solució pot haver-hi, però clar, aquí no hi ha solució. Que la solució és el dia a dia i ja està.
I després de la crítica llançada aquesta setmana per les associacions de famílies afectades per la manca d'ajuts i la no implementació del Pla de Demències de Catalunya, fons del Departament de Salut han explicat avui a la xarxa quines accions han emprès.
Des de l'abril, quan Salut va publicar el Pla de Demències a la pàgina web, la Conselleria ha posat en marxa diverses accions, estratègies per millorar la prevenció i la detecció precoç de la síndrome confusional aguda, que estan recollides en un document que s'ha enviat als hospitals, un programa de malalties neurodegeneratives i han impulsat també la creació d'una secretaria tècnica. Les mateixes fonts han afirmat per escrit que tot just ara s'està acabant de fer el procés de selecció de les persones que formaran aquesta secretaria. Seran les encarregades de continuar amb el desplegament del pla de demències conegut com a Pla DEMCAT. La directora de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer de Barcelona, Immaculada Fernández, ha denunciat avui a la xarxa la manca d'un cens de demències justament a Catalunya i ha subratllat la manca de finançament per investigar. Fernández encoratja tothom a unir esforços davant l'Alzheimer, com s'ha fet durant la pandèmia amb el coronavirus.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el COVID. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos todos juntos, investigamos todos juntos para sacar algo que está visto que en el año 50 la incidencia de la enfermedad, en el 2050 habrá 132 millones de personas?
L'envelliment és un dels factors que fa augmentar la incidència de l'Alzheimer i Espanya, l'any 2040, tindrà la població més envellida del món, per davant del Japó.
Gràcies, Maite Polo, i atenció a aquestes dades. El telèfon 061 ha atès des del juny més de 2.300 consultes de salut mental. D'aquestes, més de 1.700 han estat ateses per la taula de salut mental, que és l'operatiu que es posa en marxa davant d'una alerta de suïcidi. Salut ha presentat avui la segona fase de la campanya institucional per prevenir-lo i també reduir-ne l'estigma social. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. I al voltant del 061 pivota tot l'operatiu. El telèfon d'atenció de salut també recull el pla de prevenció del suïcidi que davant qualsevol trucada d'alerta activa la taula de salut mental. A la taula participen especialistes en psiquiatria de 10 centres hospitalaris, com són l'Hospital Clínic, Sant Joan de Déu o Benito Meni, entre d'altres. Amb l'atenció a través del 061, la persona està identificada en tot moment i el professional de la taula decideix quina atenció necessita. Aplica el codi de risc de suïcidi o la derivació de la persona a urgències. La campanya institucional que Salut ha presentat avui, a través de frases empàtiques i directes, pretén cridar l'atenció del potencial pacient perquè faci servir aquest telèfon d'ajuda. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ho ha explicat així.
La persona pensa això. No té solució el que m'està passant. No tinc il·lusió per viure, no? Sense mi estaríeu millor. Això és el que ell pensa. Darrere, i això potser ho explicaria millor el que ha fet ho ha dissenyat la campanya, darrere està el 061, el telèfon, que és, podem evitar-lo parlant-ne. És aquest concepte de parlar i de parlar molt.
Els especialistes en psiquiatria que treballen en el Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya també volen establir línies de complicitat amb els mitjans de comunicació per acotar millor la millor manera d'informar sobre aquesta silenciosa pandèmia que provoca la mort de 44 persones al mes.
I passem també per Sabadell, on l'Escola Mare de Déu de la Salut ha reunit avui el Consell Escolar per tal d'explicar a famílies i comunitat educativa la detenció d'un mestre del centre per presumptes agressions sexuals a menors. En transcendir el cas, l'escola ja va apartar aquest professor, que ha quedat en llibertat després de passar ahir a la nit a disposició judicial. Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
Quan es van donar a conèixer els fets, l'escola va reunir el seu claustre i va comunicar als mestres la detenció d'aquest professor, tot plegat després que dilluns fos detingut per un presumpte cas d'agressió sexual a menors. Segons totes les informacions, l'home de 55 anys va passar ahir a disposició judicial i el jutge l'ha deixat en llibertat. Els fets haurien començat el 2008, quan l'home tenia 40 anys i la víctima 13, una situació que s'hauria allargat durant 11 anys, fins al 2017. Ha estat ara, després d'anys de tractament psicològic, que la jove ha denunciat el cas. La denúncia, de fet, es va produir a mitjans del mes de juliol. Es dona la circumstància que l'home també hauria estat entrenador del Club Esportiu Sant Nicolau, una vinculació, això sí, que es va acabar ara fa 10 anys. Els Mossos d'Esquadra no descarten que hi pugui haver altres víctimes.
La xarxa de comunicació local.
My home. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les entitats Diàspora Ebrenca i la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre Priorat han reclamat avui a la Comissió de Territori del Parlament que restitueixi el servei de tren ràpid al territori. També exigeixen la construcció d'una estació intermodal al municipi de l'Aldea, al Baix Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Josep Pitarch.
Els dos col·lectius consideren que el servei de tren avant, que va estar en funcionament només un mes i mig, és clau per afavorir el teletreball i, per tant, pal·liar el despoblament i la regressió demogràfica que pateixen les Terres de l'Ebre. Segons han denunciat, un problema és que no se sap ben bé quina administració és la que ha d'implementar i finançar el servei. A més, han volgut recordar que aquest servei ferroviari s'hauria de complementar amb la construcció d'una estació intermodal per fomentar la capil·laritat amb cadascun dels municipis ebrencs. Cinta Galiana és la portaveu de la plataforma Trens Dignes.
Nosaltres el que demanem és que es puguen anar en tren, com han dit els companys, al Camp de Tarragona, a Tarragona o a Barcelona, però que quan s'arriben els trens a Tortosa Aldea se pugui agafar vehicles i la capil·laritat d'aquestes connexions se faci o en transport públic, tant de bo, per això demanem esta estació intermodal, o en transport privat si no hi ha este públic.
Les propostes d'aquests col·lectius ebrencs han sorgit arran de la campanya Hem perdut el tren i compten amb el suport de la pràctica totalitat d'organitzacions econòmiques, socials, sindicals i polítiques de les Terres de l'Ebre.
El món local reclama mesures per regular la circulació dels patinets elèctrics i els vehicles de mobilitat personal. Alcaldes i alcaldesses asseguren que els conductors sovint incompleixen les mesures bàsiques de circulació viària, com, per exemple, no anar per la vorera, respectar el límit de velocitat o, fins i tot, no dur passatgers. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia, ho ha dit Olga Arnau, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. En declaracions a la xarxa ha explicat que pocs patinets respecten el límit de velocitat fixat en 10 km per hora en alguns trams. En aquest sentit, ha recomanat impulsar més campanyes de sensibilització amb indicacions clares perquè es deixi de vulnerar la llei. Una de les infraccions més evidents, ha dit, és anar més d'una persona en aquest vehicle.
Poques vegades hi va un, hi van habitualment dues persones. Doncs ha arribat l'eina abans de les solucions.
Les valoracions d'Arnau les corrobora un informe del RAC on 3 de cada 4 conductors de patineta elèctrica a Barcelona reconeix que algun cop s'ha saltat la llei i ha circulat per la vorera quan no hi havia carril bici, i un de cada 3 admet que no coneix la normativa de circulació. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana que la DGT estudiï implementar mesures com el casc obligatori o algun tipus d'assegurança per poder circular.
Encara sobre mobilitat, recordeu que a partir de demà hi ha convocada vaga dels autobusos de TMB a Barcelona.
Els serveis mínims són del 40% a l'hora punta i el 20% a la resta del dia de cara a demà. També es garanteix un bus de barri per línia. De divendres i fins al 30 de setembre hi ha convocades aturades entre les 2 i les 4 de la matinada, les 10 i les 12 del matí i les 9 i les 11 del vespre. El cap de setmana i dilluns, festiu a la ciutat de Barcelona, els serveis mínims són del 33%.
Seguim a la capital catalana, perquè entitats veïnals del barri del Raval reclamen que es paralitzi el projecte d'ampliació del MACBA, que s'ha de fer en uns terrenys annexes al Convent dels Àngels i que, per tant, reduirà l'espai de la plaça fins a 900 metres quadrats. Demanen, a més, que l'Ajuntament convoqui un Consell de Barri extraordinari aquest mes d'octubre. En cas contrari, anuncien mobilitzacions. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Els veïns qualifiquen l'operació d'espoli inacceptable i consideren que el pacte per ampliar el museu és un intent de rescabalar el MACBA després que perdés la Capella de la Misericòrdia com a opció per créixer, ja que finalment s'hi farà el cap Raval Nord. En aquest sentit, critiquen que el preu de la salut de les veïnes del barri no pot ser la pèrdua del poc espai lliure que queda al Raval. Ivo Racudé és l'advocat que representa la xarxa veïnal que suposa el projecte.
Al final, el que està fent l'Ajuntament és regalar-li 908 metres quadrats d'espai lliure al MACBA en contraprestació per la pèrdua de la Capella de la Misericòrdia, que des de l'any 2013 el MACBA tenia cedida precisament per fer la mateixa ampliació del museu que aquests 908 metres quadrats venen a cobrir. Des del 2013 el MACBA no ha fet absolutament res, no va fer res amb la Capella de la Misericòrdia.
De moment, la xarxa veïnal del Raval ha portat l'ampliació del MACBA als tribunals. En concret, ha presentat un recurs contenciós administratiu que ara es troba en ple període d'al·legacions contra la proposta de fer créixer el museu amb una gran porxada a la plaça dels Àngels.
Marxem cap a Ponent, ja que els accidents de treball mortals s'han duplicat a la demarcació de Lleida el primer semestre de l'any, sumant 7 dels 8 registrats aquest 2022. Per això avui la UGT ha organitzat una protesta. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Una vintena de representants de la UGT a les Terres de Lleida s'han concentrat aquest dimecres davant la delegació del govern a Lleida per tal de fer sentir algunes reclamacions per tal d'acabar amb aquest increment de la sinistralitat laboral. I és que també s'ha detectat un augment del nombre de ferits en accidents laborals tan greus com lleus. Una de les propostes que fa el sindicat és la creació de la figura del delegat sindical territorial, que donaria servei a les empreses que per llei no estan obligades a tenir un representant, tal com explica el secretari general de la UGT, José Luis Aguilar.
En la creació per llei de la figura del delegat territorial, tindríem la possibilitat
de que aquests treballadors poguessin accedir a la informació, al seguiment i al recolzament per part del delegat.
Pel que fa als sinistres mortals ocorreguts en el que va dany, una de les víctimes treballava com a autònom, mentre que la resta pertanyien a empreses, i si ens fixem en els sectors amb més accidents laborals, destaca el de l'hostaleria a la demarcació. Per aquest motiu, la UGT també demana que s'incrementin el nombre d'inspectors de treball fins a gairebé triplicar els actuals.
El Consorci d'Aigües de Tarragona instal·larà més de 80 quilòmetres de fibra òptica a la canonada principal que envia aigua de l'Ebre als nuclis de població i empreses del camp. És un projecte pioner i referent a Europa que servirà per detectar possibles trencaments abans que passin. En els darrers dos anys ja hi ha hagut dos incidents. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Al gener del 2020, la canonada del Consorci se va trencar a l'alçada de l'Ampolla i va inundar part del poble. Un any després, el trencament va ser a l'Ametlla de Mar, tot i que amb menys destrosses. Ara, la instal·lació de la fibra òptica podrà detectar i prevenir estos col·lapses de la canonada principal. Joan Alginet és el president del CAT.
Però és cert que les circumstàncies ens han provocat dues situacions, dos episodis de tensió, que el que volem és tenir la capacitat com a consorci d'evitar-les.
Ara mateix ja hi ha instal·lada la fibra òptica des de l'Ampolla fins a l'Ametlla de Mar en un tram de 15 quilòmetres i ja se pot consultar en temps real l'estat de la canonada i els petits trencaments. Des del Consorci d'Aigües de Tarragona asseguren que és una obra de grans magnituds i única a Europa. La inversió final serà de més de 7 milions d'euros.
I obrim pàgina cultural, ho fem a Tarragona, que celebra aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la Baixada de l'Àliga. Després de dos anys sense celebrar-se per la pandèmia, en aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents i alerta que venen pluges, per tant, encara pot ser una mica més arriscat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'Àliga, els gegants vells, el lleó, la mulassa i les bandes començaran a baixar les escales a la catedral a partir de la mitjanit. Es tracta d'una activitat oberta a la gent que es poden convertir en portants de tots els elements en determinats trams. Les mesures de seguretat es reforcen i hi haurà un dispositiu de megafonia seguint models com el de la Patum de Berga. L'Àliguer Javier Muniain es mostra tranquil sobre el desenvolupament de la baixada. Explica que en el tram més complicat, que és l'entrada al carrer Merceria, espera la música. Fa una crida a la responsabilitat.
Intentarem entrar caminant i no ballant, sense música, perquè també la gent tingui... no hi hagi tanta eufòria en aquell moment. Però realment jo no... sincerament, no espero una baixada molt més complicada que altres anys.
Els preocupa especialment les ganes de festa dels nois i noies de 14 i 15 anys que no han viscut abans la baixada de l'Àliga per la pandèmia.
No deixem Tarragona, ja que més de 200 professionals s'han acreditat per cobrir el concurs de castells. La cita de l'1 i 2 d'octubre a la Tarraquarena Plaça comptarà amb un ampli desplegament de mitjans nacionals, estatals i també internacionals. És el cas, per exemple, de la televisió francesa. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Periodistes, fotoperiodistes i fotògrafs de les principals agències també seran a Tarragona el primer cap de setmana d'octubre. Per segon cop, Emilio Morenati, guanyador del Pulitzer, fotografiarà el concurs. El certamen tindrà presència internacional, però els mitjans locals i de proximitat també hi seran per explicar amb tot detall l'esdeveniment casteller més gran del món. Tarragona Ràdio oferirà el concurs en directe en connexió amb la xarxa i TAC12. El director de les retransmissions, Xavier Balló, diu que milloraran i ampliaran el desplegament. Entre les novetats hi ha una càmera a vista de dron i nous recursos per les valoracions del jurat.
També, com ja des del 2016, posarem en marxa un Spider, que és aquella càmera que ens fa aquells planos tan zenitals, i enguany afegirem una coseta més, a veure com ens surt, que serà posar un dron.
Aquest diumenge a Torredembarra, el desplegament televisiu també serà més gran que en edicions anteriors.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Aquesta nit, Joventut de Badalona i Barça buscaran el primer títol de la temporada. La 43a edició de la Lliga Catalana tornarà a viure un altre final entre blaugranes i la penya, com ja va passar fa anys, el 2013. El partit d'avui arriba només 3 dies abans de trobar-se tots dos equips a les semifinals de la Supercopa ACB, que jugarà aquest dissabte a Sevilla. A les semis d'ahir, a la Lliga Catalana van quedar eliminats el Bàsquet Girona, que va perdre amb el Barça, i el Baxi Manresa, que va caure amb els badalonins, i van veure com els remuntaven al partit. La gran final d'avui es jugarà al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, informa Eric Rosique.
Tarragona va ser una festa del bàsquet de primer nivell, amb les entrades exaurides i amb un ambient ple de gom a gom per presenciar les dues semifinals de Lliga Catalana ACB. Joventut de Badalona i Barça s'enfrontaran aquesta nit amb l'aspiració d'emportar-se el títol. La penya va vèncer el Baxi Manresa després d'aixecar-li el partit a partir del tercer període, quan els badalins es trobaven a 15 punts de diferència al segon quart. Un Joventut de Badalona que va aterrissar les generalitats de Kai Gai, Pau Ribas o Ante Tomic. El màxim anotador, però, va ser Jerry Harding, del Baxi Manresa, amb 25 d'anotació. La segona semifinal acull el duel entre el Barça i el Bàsquet Girona. Un partit marcat per la gran ovació que s'emportava Marc Gasol, a més de Pol Figueres, que tornava a casa. Un Bàsquet Girona que va plantar bona cara al Barça, però que es va desfer a partir del darrer quart del partit. El màxim anotador del maig va ser Miletic, amb 25 punts. Amb tot, les noves incorporacions dels de Saras, ja sí que Vicius, van contrarrestar els bons moments dels gironins mitjançant Satoranski, Vesely i els habituals La Provítola, Kjuric i Jokubaitis. Una anella mediterrània que va gaudir de valent de l'espectacle del bàsquet ACB i que avui, a partir de les 9 del vespre, es coneixerà el campió en el partit que enfrontarà el Joventut de Badalona i el Barça.
L'eliminació d'ahir del Baxi Manresa va deixar unes dures paraules del tècnic Pedro Martínez cap a un dels nous jugadors de l'equip, Marcus Lee.
Jo l'estic coneixent ara. Si el nivell que té el d'avui, està clar que no pot jugar. És molt bon nano, l'estimem molt, però que ens ha de donar el d'avui, no pot jugar.
I parlem d'hoquei sobre patins perquè el Finques Prat Lleida, que va patir dues golejades en les primeres jornades de l'hoquei lliga masculina, vol sumar aquesta nit els primers punts. Jugarà a les 9 de la nit davant el Calafell. Oriol Vives és jugador del Lleida Llista.
Esperem un partit difícil. Calafell, doncs, que, com dius molt bé, els últims anys ens ha posat les coses molt complicades. Però bueno, són tres punts que hem de jugar. Tot just comencem la lliga, portem dos partits, per tant, d'urgències poquetes, això és molt llarg, i bueno, agafen una mica de sensacions, agafen el ritme, i a poc a poc anirà sortint.
I l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que atorgarà les medalles d'or al mèrit esportiu a la futbolista molletana Alexia Putellas, del Barça, i a l'exjugadora de bàsquet barcelonina Laia Palau, ara l'estructura tècnica del Bàsquet Girona i de l'Uni Girona. A totes dues esportistes se'ls reconeix ser referents en els seus respectius àmbits en el bàsquet i el futbol i per les seves trajectòries, tant en els compromisos socials com en el comportament exemplar dins i fora de les pistes esportives. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Mira aquesta llum que portes damunt, ja no dus la por com un abri vell. Sempre tu, capitana del teu cos, vas en pas segur.
portes damunt.
Et portes damunt.
Ja no dus la por.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La Generalitat es posa en mans a la feina per lluitar contra les ocupacions delinqüencials davant les queixes reiterades d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha anunciat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Un clam d'alcaldes de l'àrea metropolitana. Per tant, estem fent tot allò que la ciutadania ens demana, perquè la realitat als nostres barris i ciutats doncs dista molt de ser pacífica quan hi ha aquest tipus d'ocupacions conflictives que causen aquests greus problemes de convivència.
I és que Catalunya concentra el 45% d'aquestes ocupacions conflictives a tot l'Estat, i d'aquestes 3/4 es produeixen a Barcelona. És dimecres 21 de setembre de 2022 i tenim més titulars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana també canvis legislatius per actuar més ràpid davant aquestes ocupacions. Montse Hidalgo.
Una qüestió que també ha centrat l'obertura de l'any judicial, i és que el delicte d'usurpació de béns immobles, l'ocupació, va créixer més d'un 10% l'any 2021 a Catalunya, fins als 1.500 casos.
86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya, la demència més freqüent entre persones grans.
En el Dia Mundial contra la Malaltia, les famílies reclamen el desplegament del Pla de Demències, mentre Salut afirma que ja estan en marxa alguns punts. Des de la xarxa, la directora de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer de Barcelona, Immaculada Fernández, demana que s'uneixin esforços com es va fer amb la Covid-19.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el COVID. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no?
El telèfon per a la prevenció del suïcidi ha atès més de 1.700 trucades des que es va engegar el mes de juny.
Fins a 2.300 consultes de salut mental han arribat al 061 els darrers 3 mesos. Salut ha presentat avui la segona fase de la campanya institucional per prevenir el suïcidi i reduir-ne l'estigma social.
En Cultura, Tarragona celebra aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la Baixada de l'Àliga.
Després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia, en aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents.
En esports, el Joventut de Badalona i el Barça busquen el primer títol de la temporada. Eduard Cabré.
Aquesta nit a Tarragona juga la final de la Lliga Catalana. Els badalonins van desfer-se amb remuntada inclosa del Baxi Manresa, mentre que el Barça va superar el Bàsquet Girona.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant les immediates hores no esperem grans complicacions. Continuarem encara amb alguns intervals de núvols baixos, especialment en punts del litoral, peritoral, depressió central, cap a la zona del Prepirineu, i una temperatura que queda una miqueta més baixa en general respecte a la que teníem ahir, però encara amb valors molt suaus, alts, fins i tot en algunes zones. Ahir es van superar els 30 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i avui cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, sud de Ponent, també podríem veure valors que s'acostessin als 28-29 graus puntualment. Algun d'ells podria arribar a rondar o superar els 30 graus. I a la tarda, creixement de nou de nuvolades i a força humitat, especialment cap al nord-est. A partir del vespre apareixeran ruixats cap a la zona del litoral de Tarragona, Camp de Tarragona sobretot, i després desplaçaran cap a la zona de l'Ebre al final del dia i la propera matinada. Aquests del vespre, Camp de Tarragona, i al final del dia i matinada cap al sector de les Terres de l'Ebre podrien ser localment forts i deixar quantitats abundants de precipitació en poca estona. De cara a demà, al matí encara amb algun ruixat cap a aquest sector, i amb núvols sobretot al matí a l'oest del territori i a les comarques gironines. És tot de moment, ho deixem aquí, des de l'Estació Meteorològica de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passa en 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat anuncia canvis legislatius per evitar les ocupacions delinqüencials, donarà més eines als municipis per lluitar contra aquestes i també sancionarà els grans tenidors que no facin res davant d'immobles ocupats per delinqüents. I és que Catalunya concentra el 45% d'aquest tipus d'ocupacions a tot l'Estat i d'aquestes, tres quartes parts són a Barcelona. La Generalitat ha decidit actuar davant les queixes d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana, a causa dels problemes de seguretat i convivència que generen. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern ha dit que vol solucionar els greus problemes de convivència que provoquen delinqüents que ocupen pisos buits, sobretot de grans tenidors, els que trafiquen droga, fan soroll, intimiden veïns i fan la convivència impossible. Per això vol modificar el llibre 5è del Codi Civil Català i el títol preliminar de la Llei de l'Habitatge del 2007 per aconseguir dos objectius. Un és facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris perquè puguin denunciar-los i fer-los fora. I l'altre és facilitar que aquests habitatges passin a famílies vulnerables. El procediment seria el següent. L'Ajuntament avisa el gran tenidor que en el seu immoble s'hi fa delinqüència i si en un mes el propietari no fa res, no respon, doncs llavors l'Ajuntament pot actuar i denunciar-lo. Haurà d'acreditar, això sí, els problemes que causa. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha dit que els canvis donaran eines als ajuntaments davant aquest problema.
El que volem és garantir la seguretat en els municipis. Per tant, totes aquelles ocupacions que causen aquest greu problema. Un clam d'alcaldes de l'àrea metropolitana i de municipis més petits. I també donem resposta a un mandat parlamentari. Per tant, estem fent tot allò que la ciutadania ens demana perquè la realitat als nostres barris i ciutats doncs dista molt de ser pacífica quan hi ha aquest tipus d'ocupacions conflictives que causen aquests greus problemes de convivència.
El propietari passiu, el que es faci l'orni, serà sancionat amb entre 9.000 i 90.000 euros i es contempla que sigui obligat a cedir l'immoble a famílies necessitades. L'any passat es van denunciar a Catalunya 7.345 ocupacions.
L'ocupació d'immobles preocupa també la cúpula judicial i és que aquest delicte d'usurpació de béns immobles va créixer més d'un 10% el 2021 a Catalunya, fins als 1.500 casos. En l'obertura de l'any judicial, el fiscal superior i el president del Tribunal Superior de Justícia han demanat canvis legislatius que els permetin actuar amb més celeritat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Si el 2020 es van registrar 1.382 delictes d'ocupació, el 2021 en van ser 1.549. En total, un increment del 12%. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha dit que l'actual marc jurídic és insatisfactori.
Sovint, en aquest delicte, la resposta cautelar dirigida a suprimir la permanència de la situació antijurídica per una diversitat de factors no es produeix amb la celeritat que seria desitjable. Aquesta prolongació de la interinitat possessòria resulta difícilment explicable, més quan a vegades va acompanyada d'altres infraccions, com ara defraudació de fluid elèctric.
De fet, segons ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, l'any passat el 42% de les ocupacions il·legals de tot Espanya es van fer a Catalunya. Unes dades fetes públiques en l'obertura de l'any judicial, durant la qual s'han demanat increments de plantilla i avenços en digitalització per agilitzar els processos judicials.
Notícies en xarxa.
86.000 persones estan diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya, segons les dades difoses per Salut amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. És la demència més freqüent entre persones grans i també la més discapacitant. Atendre una persona amb Alzheimer a casa costa uns 31.000 euros. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'edat mitjana dels nous casos de demència durant el 2021 va ser de 82 anys en les dones i 80 en els homes. L'Alzheimer afecta un 5% de la població major de 60 anys i s'eixampla el percentatge a mesura que augmenta l'edat. Les darreres investigacions associen l'Alzheimer a factors genètics, tòxics i ambientals. I un de cada tres casos es pot atribuir a factors de risc modificables, com ara el tabaquisme i l'obesitat.
Després de la crítica llançada aquesta setmana per associacions de famílies afectades a causa de la manca d'ajuts i la no implementació del Pla de Demències de Catalunya, fonts del Departament de Salut han explicat avui a la xarxa quines accions han posat ja en marxa.
Des de l'abril, quan Salut va publicar el Pla de Demències a la pàgina web, la Conselleria ha posat en marxa diverses accions, estratègies per millorar la prevenció i la detecció precoç de la síndrome confusional aguda, que estan recollides en un document que s'ha enviat als hospitals, un programa de malalties neurodegeneratives i han impulsat també la creació d'una secretaria tècnica. Les mateixes fonts han afirmat per escrit que tot just ara s'està acabant de fer el procés de selecció de les persones que formaran aquesta secretaria. Seran les encarregades de continuar amb el desplegament del pla de demències conegut com a Pla d'EMCAT. La directora de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer de Barcelona, Immaculada Fernández, ha denunciat avui a la xarxa la manca d'un cens de demències justament a Catalunya i ha subratllat la manca de finançament per investigar. Fernández encoratja tothom a unir esforços davant l'Alzheimer, com s'ha fet durant la pandèmia amb el coronavirus.
Si se quiere, se puede. Se pusieron los recursos, se puso la investigación, todo el mundo se puso a trabajar encima y se consiguió una vacuna para el COVID. ¿Por qué no para las demencias? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos todos juntos, investigamos todos juntos para sacar algo que está visto que en el año 50 la incidencia de la enfermedad en el 2050 habrá 132 millones de personas?
L'envelliment és un dels factors que fa augmentar la incidència de l'Alzheimer i Espanya l'any 2040 tindrà la població més envellida del món, per davant del Japó.
L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Tàrrega i Comarca disposarà d'un nou centre de dia per millorar l'atenció a persones amb malalties neurodegeneratives. L'edifici, que també esdevindrà la nova seu de l'entitat, es començarà a construir l'any que ve. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El nou immoble, que suposarà una inversió de 1.160.000 euros, acollirà un modern centre de dia especialitzat en demències, on s'oferirà atenció tant a les persones afectades com a les seves famílies. L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijoan Vallverdú, ha destacat que el nou centre de dia s'adequarà a les necessitats futures de l'entitat, la qual ha vist augmentar significativament el nombre de persones usuàries.
Un projecte, pensant en el present, però també en el futur, i això és molt important, perquè malauradament és una malaltia que la tendència és creixent i cada cop hi ha més malalts i, per tant, s'ha de treballar en un projecte que pugui complir amb les necessitats que hi pugui haver d'aquí uns anys. És a dir, no podem treballar en un projecte que se'ns quedi petit.
El projecte s'ajusta a criteris de sostenibilitat i incorporarà sistemes d'alta eficiència energètica per assolir el màxim confort amb un menor consum.
Atenció a aquestes dades, el telèfon 061 ha atès des del juny més de 2.300 consultes de salut mental. D'aquestes, més de 1.700 han estat ateses per la taula de salut mental, que és l'operatiu que es posa en marxa davant d'una alerta de suïcidi. Salut ha presentat avui la segona fase de la campanya institucional per prevenir-lo i reduir-ne l'estigma social. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. I al voltant del 061 pivota tot l'operatiu. El telèfon d'atenció de salut també recull el pla de prevenció del suïcidi que, davant qualsevol trucada d'alerta, activa la taula de salut mental. A la taula participen especialistes en psiquiatria de 10 centres hospitalaris, com són, per exemple, l'Hospital Clínic, Sant Joan de Déu o Benito Meni, entre d'altres. Amb l'atenció a través del 061, la persona està identificada en tot moment i el professional de la taula decideix quina atenció necessita, aplicar el codi de risc de suïcidi o la seva derivació a urgències. La campanya institucional que Salut ha presentat avui pretén a través de frases empàtiques i directes, cridar l'atenció del potencial pacient perquè faci servir aquest telèfon d'ajuda. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ho ha explicat d'aquesta manera.
La persona pensa això. No té solució el que m'està passant. No tinc il·lusió per viure, no? Sense mi estaríeu millor. Això és el que ell pensa. Darrere, i això potser ho explicaria millor el que ha fet ho ha dissenyat la campanya, darrere està el 061, el telèfon, que és, podem evitar-lo parlant-ne. És aquest concepte de parlar i de parlar molt.
Els especialistes en psiquiatria que treballen al Pla de Prevenció del Suïcidi també volen establir línies de complicitat amb els mitjans de comunicació per acotar la millor manera d'informar sobre aquesta silenciosa pandèmia que provoca la mort de 44 persones al mes a Catalunya.
Gràcies, Anna. I us afegim una informació que ens acaba d'arribar. Uns pares de Vilabertran, a l'Alt Empordà, han denunciat que la seva filla de 5 anys va quedar-se 2 hores sola al casal d'estiu perquè els monitors se la van oblidar.
Els fets van passar el 29 de juliol, quan el grup d'una quinzena de nens anava d'excursió a la platja de Garbet. A les 9 del matí, la mare va deixar la nena a la porta de l'escola i lamenta que no la truquessin fins a 11:45, quan després d'arribar a la platja, els monitors van veure que no hi era i ja havien tornat a buscar-la. A més, critica que no s'assumissin responsabilitats. Els pares han decidit a fer-ho públic arran del cas de Sitges, en què una nena de 3 anys va quedar 7 hores oblidada en un autobús escolar, també per evitar que situacions com aquesta tornin a passar i perquè es compleixin els protocols.
L'entitat Diàspora Ebrenca i la plataforma Transdignes Terres de l'Ebre Priorat han reclamat a la Comissió de Territori del Parlament la restitució del servei de tren ràpid al territori. També exigeixen la construcció d'una estació intermodal al municipi de l'Aldea, al Baix Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Josep Pitarch.
Els dos col·lectius consideren que el servei de tren avant, que va estar en funcionament només un mes i mig, és clau per afavorir el teletreball i, per tant, pal·liar el despoblament i la regressió demogràfica que pateixen les Terres de l'Ebre. Segons han denunciat, un problema és que no se sap ben bé quina administració és la que ha d'implementar i finançar el servei. A més, han volgut recordar que aquest servei ferroviari s'hauria de complementar amb la construcció d'una estació intermodal per fomentar la capil·laritat amb cadascun dels municipis ebrencs. Cinta Galiana és la portaveu de la plataforma Trens Dignes.
Nosaltres el que demanem és que es puguen anar en tren, com han dit els companys, al Camp de Tarragona, a Tarragona o a Barcelona, però que quan s'arriben els trens a Tortosa Aldea se pugui agafar vehicles i la capil·laritat d'aquestes connexions se faci o en transport públic, tant de bo, per això demanem esta estació intermodal, o en transport privat si no hi ha este públic.
Les propostes d'aquests col·lectius ebrencs han sorgit arran de la campanya Hem perdut el tren i compten amb el suport de la pràctica totalitat d'organitzacions econòmiques, socials, sindicals i polítiques de les Terres de l'Ebre.
Encara sobre mobilitat, recordeu que a partir de demà hi ha convocada vaga dels autobusos de TMB a Barcelona.
Els serveis mínims són del 40% a l'hora punta i el 20% a la resta del dia de cara a demà. També es garanteix un bus de barri per línia. De divendres i fins al 30 de setembre hi ha convocades aturades entre les 2 i les 4 de la matinada, les 10 i les 12 del matí i les 9 i les 11 del vespre. El cap de setmana i dilluns, festiu a la ciutat de Barcelona, els serveis mínims són del 33%.
Seguim a la capital catalana perquè entitats veïnals del barri del Raval reclamen la paralització del projecte d'ampliació del MACBA, que s'ha de fer en uns terrenys annexes al Convent dels Àngels i que reduirà l'espai de la plaça en 900 metres quadrats. Demanen, a més, que l'Ajuntament convoqui un Consell de Barri extraordinari el mes que ve. En cas contrari, anuncien mobilitzacions. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Els veïns qualifiquen l'operació d'espoli inacceptable i consideren que el pacte per ampliar el museu és un intent de rescabalar el MACBA després que perdés la Capella de la Misericòrdia com a opció per créixer, ja que finalment s'hi farà el cap Raval Nord. En aquest sentit, critiquen que el preu de la salut de les veïnes del barri no pot ser la pèrdua del poc espai lliure que queda al Raval. Ivo Racudé és l'advocat que representa la xarxa veïnal que suposa el projecte.
Al final, el que està fent l'Ajuntament és regalar-li 908 metres quadrats d'espai lliure al MACBA en contraprestació per la pèrdua de la Capella de la Misericòrdia, que des de l'any 2013 el MACBA tenia cedida precisament per fer la mateixa ampliació del museu que aquests 908 metres quadrats venen a cobrir. Des del 2013 el MACBA no ha fet absolutament res, no va fer res amb la Capella de la Misericòrdia.
De moment, la xarxa veïnal del Raval ha portat l'ampliació del MACBA als tribunals. En concret, ha presentat un recurs contenciós administratiu que ara es troba en ple període d'al·legacions contra la proposta de fer créixer el museu amb una gran porxada a la plaça dels Àngels.
El Consorci d'Aigües de Tarragona instal·larà més de 80 quilòmetres de fibra òptica a la canonada principal que envia aigua de l'Ebre als nuclis de població i empreses del Camp de Tarragona. És un projecte pioner i referent a Europa que servirà per poder detectar trencaments abans que succeeixin. En els darrers dos anys ja hi ha hagut dos incidents. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Al gener del 2020, la canonada del Consorci se va trencar a l'alçada de l'Ampolla i va inundar part del poble. Un any després, el trencament va ser a l'Ametlla de Mar, tot i que amb menys trosses. Ara, la instal·lació de la fibra òptica podrà detectar i prevenir estos col·lapses de la canonada principal. Joan Alginet és el president del CAT.
Però és cert que les circumstàncies ens han provocat dues situacions, dos episodis de tensió, que el que volem és tenir la capacitat com a consorci d'evitar-les.
Ara mateix ja hi ha instal·lada la fibra òptica des de l'Ampolla fins a l'Ametlla de Mar en un tram de 15 quilòmetres i ja se pot consultar en temps real l'estat de la canonada i els petits trencaments. Des del Consorci d'Aigües de Tarragona asseguren que és una obra de grans magnituds i única a Europa. La inversió final serà de més de 7 milions d'euros.
Sant Sadurní d'Anoia celebrarà la 26a edició del Cavatast, la mostra de caves i gastronomia, del 7 al 9 d'octubre. Més d'una trentena de cellers i establiments de restauració i gastronomia estaran presents en aquesta mostra, que torna al format tradicional de carrer després de la pandèmia. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Com a novetat d'enguany, el Cavatast es trasllada al Parc Lluís Companys, trencant així amb el format lineal, i anirà també acompanyat de la 21a mostra d'artesans que organitza Som Sant Sadurní i de diferents activitats i tastos al llarg del cap de setmana. Eva Cruces, regidora de Turisme i Comerç de Sant Sadurní.
Sortim de la Rambla perquè buscàvem un espai més ampli, més agradable, més verd, i també hem deixat de fer una mostra, o deixarem de fer una mostra amb un espai lineal. Serà una mostra amb diferents espais de degustació, diferents ambients, i que ens oferiran una mostra, creiem que serà molt més agradable i amb diferents espais que podrem gaudir.
Sant Sadurní acollirà, doncs, del 7 al 9 d'octubre l'edició d'enguany d'un cabatast que torna al carrer.
I repassem altres notícies destacades del dia. En clau internacional, el president de Rússia, Vladimir Putin, anuncia una mobilització parcial de la població en plena guerra amb Ucraïna. La decisió arriba després de les creixents pèrdues de Rússia per la contraofensiva de les tropes ucraïneses.
La mobilització parcial comença avui mateix i només els reservistes, especialment els que tenen experiència militar, seran cridats a files. A més, Putin ha promès suport als referèndums anunciats per les autoritats prorusses a Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporizhia.
Tornem a Catalunya, ha entrat a presó un lladre reincident que acumula 24 detencions al darrer any i mig.
Tan sols l'últim mes se'l vincula amb 11 robatoris amb força i furs en taquilles d'hotels de Barcelona i accedia fent-se passar per treballador o per missatger. Un cop a dins, sostreia diners, ordinadors i objectes de valor.
Inspecció de Treball multa en prop de 80 milions d'euros l'empresa Glovo de repartiment a domicili per incompliment de la llei Rider.
Segons ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, Glovo ha vulnerat els drets fonamentals a treballadors i ha obstruït la tasca de la inspecció. Per això Treball ha actuat regularitzant més de 10.000 treballadors que eren falsos autònoms.
I és moment d'ocupar-nos de la cultura. Tarragona celebra aquesta nit un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la Baixada de l'Àliga. Després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia, en aquesta edició s'han reforçat les mesures de seguretat per evitar incidents. I atenció, però, perquè ens anuncien pluges de cara aquesta nit a la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i les bandes començaran a baixar les escales a la catedral a partir de la mitjanit. Es tracta d'una activitat oberta a la gent que es poden convertir en portants de tots els elements en determinats trams. Les mesures de seguretat es reforcen i hi haurà un dispositiu de megafonia seguint models com el de la Patum de Berga. L'Àliguer Javier Muniain es mostra tranquil sobre el desenvolupament de la baixada. Explica que en el tram més complicat, que és l'entrada al carrer Merceria, espera la música. Fa una crida a la responsabilitat.
Intentarem entrar caminant i no ballant, sense música, perquè també la gent tingui... no hi hagi tanta eufòria en aquell moment. Però realment jo no... sincerament, no espero una baixada molt més complicada que altres anys.
Els preocupa especialment les ganes de festa dels nois i noies de 14 i 15 anys que no han viscut abans la baixada de l'Àliga per la pandèmia.
I l'Escola Municipal de Música de Torelló, a Osona, ha perdut la meitat d'alumnat respecte del curs passat. La raó és el canvi en la gestió que ha passat a fer directament l'Ajuntament, fent també un canvi radical de projecte educatiu. El 9FM, Sergi Vives.
L'escola va tancar el curs passat amb una 70 d'alumnes i en aquest inici de curs n'ha perdut gairebé la meitat. Un problema que pot haver estat influït per uns terminis molt ajustats. Ens ho explica Núria Montanyà, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Torelló.
Tot i anar amb molta previsió, tots els passos de l'administració són molt lents i segurament hem anat més tard del que haguéssim volgut, però bueno, confiem que recuperarem el nombre d'alumnes.
Amb aquest canvi de gestió també han modificat el programa educatiu, fent-lo més universal i per tota la població. Ens ho explica Dani Medina, director de l'escola Municipal de Música de Torelló.
El model que tenia l'Escola de Música fins ara es manté, però després també hi ha altres programes que tenen a veure més doncs, amb fer música de manera amateur, cantant un cor, tocant un combo...
El centre ubicat a l'edifici nou de l'Escola Doctor Fortià i Solà oferirà diferents itineraris educatius per a nadons, infants, joves, adults i gent gran. Amb això es vol aconseguir que cada persona pugui gaudir de l'oferta educativa amb diferents intensitats i partint dels seus interessos i ritmes d'aprenentatge.
I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Aquesta nit, Joventut de Badalona i Barça buscaran el primer títol de la temporada en la final de la Lliga Catalana, que jugarà a partir de les 9 a Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, informa Eric Rosique.
Tarragona va ser una festa del bàsquet de primer nivell, amb les entrades exaurides i amb un ambient ple de gom a gom per presenciar les dues semifinals de Lliga Catalana ACB. Joventut de Badalona i Barça s'enfrontaran aquesta nit amb l'aspiració d'emportar-se el títol. La penya va vèncer el Baxi Manresa després d'aixecar-li el partit a partir del tercer període, quan els badalins es trobaven a 15 punts de diferència al segon quart. Un Joventut de Badalona que va aterrissar les Generalitats de Kai Gai, Pau Ribas o Ante Tomic. El màxim anotador, però, va ser Jerry Harding, del Baxi Manresa, amb 25 d'anotació. La segona semifinal acull el duel entre el Barça i el bàsquet Girona. Un partit marcat per la gran ovació que s'emportava Marc Gasol, a més de Pol Figueres, que tornava a casa. Un bàsquet Girona que va plantar bona cara al Barça, però que es va desfer a partir del darrer quart del partit. El màxim anotador del maig va ser Miletic, amb 25 punts. Amb tot, les noves incorporacions dels de Saras, Jessica Vicius, van contrarrestar els bons moments dels gironins mitjançant Satoranski, Vesely i els habituals Laprovítola, Kjuric i Jokubaitis. Una anella mediterrània que va gaudir de valent de l'espectacle del bàsquet ACB i que avui, a partir de les 9 del vespre, es coneixerà el campió en el partit que enfrontarà el Joventut de Badalona i el Barça.
L'eliminació del Baxi Manresa en la jornada d'ahir va deixar-nos unes paraules molt dures del tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, cap a un dels nous jugadors de l'equip, Marcus Lee.
Jo l'estic coneixent ara. Si el nivell que té és el d'avui, està clar que no pot jugar. És molt bon nano, l'estimem molt, però ens ha de donar allò d'avui, no pot jugar.
I en hoquei sobre patins, el Finques Prats Lleida rep avui el Calafell a partir de les 9 de la nit. Des de UAU Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Després de començar la temporada rebem dues golejades, 0-5 contra el Barça i 6-2 davant l'Alcoi. I amb les baixes físiques com a protagonistes, l'equip de la capital del Segrià espera sumar la primera victòria del curs a Lleida i havent recuperat homes com Sergi Duc i Oriol Vives. Aquest últim deixava clar que, tot i haver començat la temporada amb dues derrotes, tot plegat acaba de començar i que segur que la primera victòria arribarà ben aviat.
Bé, doncs, esperem un partit difícil. Calafell, doncs, que, com dius molt bé, els últims anys ens ha posat les coses molt complicades. Però, bueno, són tres punts que hem de jugar. Tot just comencem la Lliga, portem dos partits, per tant, d'urgències poquetes, això és molt llarg, i, bueno, agafen una mica de sensacions, agafen el ritme, i a poc a poc anirà sortint.
A davant els llistats tindran a un equip, el Calafell, que la temporada passada el va superar en els dos partits de Lliga i el va eliminar a les semifinals de l'Eurocup. Per la seva part, el Finques Prats Lleida va guanyar-lo a la Copa del Rei. Tot això va succeir la temporada passada i la primera cita entre ambdós equips enguany serà avui, a les 9 de la nit, al pavelló 11 de setembre de Lleida.
I aquest vespre, a partir de les 8, es juga un partit de la Lliga de la Divisió d'Honor Masculina d'Hoquei Herba entre el Club Deportiu Terrassa i el Polo de Barcelona, que es veuran les cares a les Pedritxes en un partit avançat de la tercera jornada. I la L'Ajuntament de Barcelona ha decidit atorgar la medalla d'or al mèrit esportiu a la futbolista mulletana Alexia Putellas, jugadora del Barça, i a l'exjugadora de bàsquet barcelonina Laia Palau, ara a l'estructura de l'Uni Girona. I un darrer punt, en futbol sala, els equips catalans ja coneixen els rivals de la segona ronda de la Copa de la Reina. L'Eixample rebrà a l'Ourense, el Penyes Plugues, el Burela, també de Galícia, mentre que el Caldes jugarà com a local davant el Gran Canària. Aquestes eliminatòries seran a partit únic i jugaran el proper dia 1 de novembre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Ja no m'importa el vertig de no saber on anar. Pot ser que ho dongui tot i no ho aconsegueixi, que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Yeah. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides. Tot el que ens va omplint pot entrar la llum quan et fas ferides. A tope amb la vi, a tope amb la vi, amb la vi, vi, vida. La por que porto dins és de no estimar-me prou, que la pluja em brilla els ulls tots els dies que plou. Si ho has donat tot, mira, tot això que tens, que quan queda per fer és pitjor que fer-ho malament. Quina alegria, el rotllo d'existir, no li calen claus al vent, ningú li diu qui ha de ser. Què passaria si ho tornés a viure tot? Tornaria a fer-ho igual, tornaria a ser qui sóc. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. La Generalitat anuncia canvis legislatius per evitar les ocupacions delinqüencials, donarà més eines als municipis i sancionarà els grans tenidors que mantinguin immobles buits. I és que Catalunya concentra el 45% d'ocupacions delinqüencials de tot l'Estat, de les quals 3 quartes parts són a Barcelona. La Generalitat ha decidit actuar davant les queixes d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana, per problemes de seguretat i convivència que generen aquestes ocupacions. Vol modificar el Codi Civil Català i la Llei de l'Habitatge per facultar als ajuntaments i les comunitats de propietaris poder denunciar els ocupes i fer-los fora, i d'altra banda, que els habitatges passin a famílies vulnerables. Ho ha anunciat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
El que volem és garantir la seguretat en els municipis. Per tant, totes aquelles ocupacions que causen aquest greu problema. Un clam d'alcaldes de l'àrea metropolitana i de municipis més petits. I també donem resposta a un mandat parlamentari. Per tant, estem fent tot allò que la ciutadania ens demana, perquè la realitat